bona tarda. Benvinguts a l'info número 349, quan passen 6 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució, Marc Mata, Rem Herrera, Ernest Prunera i qui us parla, Jordi Sugranyes. I avui començarem l'info connectant en directe via telefònica amb l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, que ens valorarà com s'està desenvolupant la concentració dels alcaldes catalans que es du a terme en aquests mateixos moments davant de la delegació del govern a Barcelona en contra de la suspensió temporal de la llei catalana contra la pobresa energètica. La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica. En parlarem de la commemoració d'aquest dia amb la Fina García, presidenta de l'Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Ripollet. I també conversarem amb el regidor d'Educació, Oriol Mor, que ens comentarà totes les xifres sobre la preinscripció escolar que es va realitzar durant el mes d'abril. Per últim, conversarem amb el president de la Unió de Botiguers, Sergi Samper, i el president d'Acció Fotogràfica, Joan Serrano, que ens valoraran com ha anat la celebració del primer photoshopping durant el mes d'abril. A l'info d'avui també els farem diverses propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, participa en la concentració de càrrecs electes que està tenint lloc en aquests mateixos moments a Barcelona davant de la delegació del govern a Catalunya. Es tracta d'una acció de protesta després que el govern espanyol decidís presentar un recurs d'anticonstitucionalitat contra la llei per pal·liar la pobresa energètica aprovada pel Parlament de Catalunya. Per això connectem ara amb Barcelona amb el nostre company Toni Miralles, que es troba al costat de l'alcalde. Bona tarda, Toni.
Bona tarda des de la delegació de govern de Barcelona, situada al carrer Mallorca. Aquí en aquests moments s'està produint una concentració d'alcaldes i regidors d'arreu de Catalunya. Motiu d'aquesta concentració és per protestar per el recurs que ha presentat el govern central contra la llei catalana que protegeix l'habitatge i també de la pobresa energètica. Els podem dir que hi ha una important concentració de persones, també de mitjans de comunicació. Desenes d'alcaldes de tot Catalunya han vingut avui a fer costat en aquesta iniciativa. El nostre alcalde, José María Osuna, l'hem vist doncs, conversant amb altres alcaldes de les localitats veïnes, per exemple, de Barberà, de Cerdanyola, de Sabadell. També hem pogut veure per aquí l'alcaldessa de Badalona. Són doncs, diferents ajuntaments amb els que Ripollet doncs, ve darrerament col·laborant de manera intensa i que també doncs, tots ells s'han pogut sumar amb aquesta concentració. El procediment de l'acte, doncs, a part doncs, de fer visible aquest malestar dels ajuntaments i dels municipis pel que pot significar una desprotecció de les persones en situació de risc en temes de pobresa energètica o també doncs, d'habitatge, doncs, el que s'ha volgut fer justament doncs és venir aquí per fer saber doncs, al govern central doncs, que doncs, no estan d'acord amb aquesta derogació d'aquesta llei. En opinió de tots els alcaldes, i així doncs, ho fan saber a través d'uns escrits que presentaran municipi a municipi en aquesta delegació, doncs, el que volen fer doncs, és justament això, és comunicar doncs, que no estan d'acord amb això i també doncs, els efectes negatius que això pot tenir pels seus veïns i doncs, també indirectament per les arques municipals, perquè han de ser moltes vegades els serveis socials municipals els que han de mirar d'intentar ajudar en aquests veïns com a administració més propera. En aquests moments encara no podem parlar amb l'alcalde perquè està justament ara el moment en què s'està doncs, procedint al que és la declaració i doncs, estan acabant de lligar el que acabaran de dir, però en uns moments us tornarem a demanar connexió perquè pugueu parlar directament amb ell i us digui de primera veu doncs, les seves sensacions i també doncs, el motiu de venir aquí a representar Ripollet per parlar del que doncs, avui és la defensa de la seva ciutadania i en contra d'aquest recurs presentat contra la llei catalana que protegeix doncs, dels desnonaments i també de la pobresa energètica. Us demanem pas en uns minuts novament.
Doncs moltes gràcies, Toni, i en breus moments intentarem reprendre aquesta connexió i poder parlar amb l'alcalde José María Osuna. En tot cas, de moment anem avançant amb altres informacions i tornem a la connexió ben aviat.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Dijous vinent, 12 de maig, se celebrarà el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. I quatre dies després, el 16 de maig, l'Associació de Fibromiàlgia celebra 5 anys. Per parlar-nos d'aquesta commemoració, d'aquesta malaltia i dels actes que organitza aquesta entitat, tenim als estudis de Ripollet la seva presidenta, la Fina García. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I una de les seves companyes, la Marivit Pelayo.
Bona tarda. Hola, buenos días.
Si ens podeu dir, abans de res, quins actes fareu per commemorar el Dia Internacional de la Fibromiàlgia?
Bueno, el Día Internacional de la Fibromialgia, el acto que haremos será, vendrá una de nuestras monitoras de una de las actividades que hacemos durante la semana y no sé cómo definirle el nombre. Nosotras le llamamos baile a nuestro ritmo, ajá, puesto que al tener diferentes limitaciones, pues no podemos tampoco seguir una clase que sería, digamos, para la población normal, entre comillas. Uh-huh. Entonces, pues nada, este baile trata un poco de relajación, de estiramientos y nos enseña pequeñas coreografías y entonces más o menos consiste en esto. Y hemos pensado que como que esto es una actividad abierta a toda la ciudadanía de aquí de Ripollet, pues hemos optado por esta opción así más alegre, más dinámica.
Porque explícanos, ¿qué es la fibromialgia y la fatiga crónica? ¿Qué efectos sufre el paciente para que la gente que quizás no lo conozca se pueda hacer una idea?
A ver, yo voy a intentar sintetizar mucho este tema, intentar poner unas pautas que lo diferencie claramente. La fibromialgia, podríamos decirlo de una manera muy sencilla y muy resumida, que se caracteriza sobre todo por un dolor intenso, es decir, un dolor en toda la musculatura, articulaciones y un dolor que es migratorio. Es decir, y que desconcierta mucho a los pacientes que todavía no están diagnosticados. Por ejemplo, pueden estar unos días que les duele una parte del brazo, junto con otras partes del cuerpo. Es decir, lo que es un dolor migratorio. Es decir, no quiere decir que se sitúe en un hombro, en una pierna, no.
Claro, que no afecta solo a una zona, sino y además tampoco afecta siempre, no, si no me equivoco, ¿no? A lo mejor
a ver, yo creo que si le hicieras un ¿cómo te lo diría ahora? Una estadística y le preguntaras a la mayoría de las personas que tenemos fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, ¿qué día de la semana no tiene dolor? Te diría cero. La intensidad del dolor va a ir en relación al grado de la fibromialgia, ¿vale? Que los grados es de 1 a 4, siendo el 4 realmente totalmente invalidante ya. La persona no puede cualquier gesto, cualquier cosa. Y luego, con respecto al síndrome de fatiga crónica, mal llamada, entendemos nosotros, ya que cada vez son más los científicos y los médicos que le llaman encefalomielitis miálgica. La podíamos definir también de una manera muy breve, de que es un cansancio extenuante, ¿vale? Que le impide a la persona realizar a veces hasta, también aquí tenemos los diferentes grados, siendo el cuarto, pues que es persona que incluso no puede ni levantarse de la cama ni hacer sus actos más vitales de cada día y demás. Luego, claro, de síntomas. Pues ahí, mira, en el síndrome de fatiga crónica leía hace poco que había sobre unos 100 síntomas. Lo que sí podríamos destacar es que en este tipo de enfermedades interviene lo que sería el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino y también el sistema inmunológico.
O sea, que afecta a diferentes sistemas.
Sí. Los últimos estudios que están haciendo sobre las dos enfermedades se van decantando mucho por alteraciones del sistema nervioso. ¿Vale? Que altera, pues bueno, a la temperatura, a, no sé, a mucha la memoria, a la concentración. Es decir, el síndrome de fatiga crónica podríamos decir que hay un deterioro neurocognitivo muy importante, que a veces confunde a las personas, incluso de pensar que puedan tener Alzheimer. Y después de unos controles y tal, pues se ve que no.
De ahí la importancia de lo que hablabais antes, ¿no? De adaptar pues los bailes, las actividades a vuestras
para
dolencias.
Para mejorar mucho más la calidad de nuestras vidas, porque realmente hay que tener, pues bueno, como te diría yo, una aleciente, ¿no? Uh-huh. Y entonces el enfermo que hace muchísimos años que la tenemos y la padecemos, pues nos damos cuenta que realmente hay que tener alternativas que las que tenemos, que hacemos cosas que la verdad que nos va muy bien, como ejercicio del aguayín, después hacemos bueno, un chikú, como un chikú que es como más bien el tai chi, ¿no? Y esos ejercicios nos van estupendamente. Aparte, pues bueno, yo solamente hace 2 años que estoy en la asociación y realmente pues me ha mejorado porque tengo otro pensamiento y realmente me han ayudado mucho porque estaba muy encerrada en cosas en mi casa y sobre mi casa y sobre el tema de esta enfermedad que no la aceptaba. Y realmente, pues bueno, haber compañeras, me he sentido muy comprendida, nos apoyamos muchísimo todas. Y bueno, ahí es una parte muy importante que te entiendan, ¿no? Porque, bueno, por muy entendida que esté, pues nadie de fuera como de casa, pues no entiende, que sería bueno, muy, muy buena idea y muy bueno, sería gratificante que nos entendieran uh-huh. todas estas personas. Pero bueno, yo creo que va a ser un poquito más amplio cada día en conocimientos de lo que es la fibromialgia. Y realmente hay muchísima gente aquí, hablo en Ripollet, que no saben ni siquiera realmente esta enfermedad. Okay, claro. Y que tenemos una asociación que estamos ahí para bueno, ayudarles y informarle primeramente. Y que no padezcan tantos como realmente hemos padecido nosotros cuando no había esta asociación.
La gente que le hayan diagnosticado la fibromialgia, ¿cómo se puede poner en contacto con la asociación?
Pues bueno, tenemos un teléfono, uh-huh. ¿eh? Que como tenemos una mente en este momento bloqueada de momentos porque nos pasa esto, ahora pues no te lo podría decir.
Bueno.
Si acaso en un momento lo miramos.
Lo iremos recordando. En todo caso, mientras tanto.
Ay, perdona, mira, aquí está el número de teléfono. A ver, Jordi, mira. 620-38-24-50. Uh-huh. Entonces aquí se pueden poner contacto. Yo, como presidenta, le cogeré el teléfono encantada uh-huh. y bueno, informarle y estar pues bueno con las compañeras que somos bueno una unión muy, muy bonita para estar juntas y bueno y compartir.
¿Cuántas personas sois en la asociación?
Pues somos ahora de momento, pues si no me equivoco, somos 36.
Uh-huh. No, somos ya 38, me parece.
Bueno, de hecho, pues uh-huh. ahí me he equivocado
cercanos sí. a la cuarentena.
Sí, oscila el número.
¿Y qué actividades hacéis normalmente?
Pues bueno, mira, como actividades, a ver, es lamentable, pero como asociación, dado el desconocimiento de esta enfermedad y el poco apoyo por las entidades, digamos, sanitarias, y que se ha agravado mucho más por el tema de la crisis, pues es triste que desde la asociación intentemos de alguna manera suplir pues todas estas carencias que no nos da el sistema sanitario. Entonces, a ver, estamos haciendo, tenemos un convenio con el PAME, con la piscina municipal, y 2 días a la semana tenemos una hora, en total 2 horas, de aquagym, pero que solamente es para personas que tenemos fibromialgia. Uh-huh. Es decir, la monitora se adapta a nuestras limitaciones.
Necesidades.
Uh-huh. Luego, los miércoles por la mañana, de 10 a 11, hacemos una clase de Qigong. Nuestro principio queríamos hacer, solicitamos Tai Chi, pero bueno, vino el profesor y nos dijo, para Tai Chi no estáis. Entonces hacemos Qigong. Uh-huh. Y bueno, y es una clase, pues la verdad que está teniendo mucho éxito. Y está teniendo mucho éxito y realmente lo que trabajamos mucho es las articulaciones, la concentración, es decir, haciendo unos ejercicios, y una vez que aprendemos a combinar la respiración con el ejercicio que hacemos, pues estamos trabajando pues muchos ámbitos, porque estamos trabajando las emociones de alguna manera, la tranquilidad, estamos trabajando las articulaciones, el equilibrio físico, bueno, toda una serie. Claro. Son unos ejercicios muy completos. Uh-huh. ¿Vale? Y luego los martes por la tarde tenemos este baile que explicaba antes, que será el que haremos el día internacional.
¿Qué es el día, perdona, Mariví? ¿El día 22?
No, el 12.
El 12,
¿vale? El jueves que viene.
Sí, el jueves
es que
viene.
Tenemos que decir también el día 22, algo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y entonces, pues bueno, como ya dije antes, también es adaptado pues a nuestras limitaciones. Yo querría resaltar que el hecho de tener esta diversidad de actividades también está muy relacionado con no todas las enfermas que estamos en esta asociación tenemos ni el mismo grado ni demás. Entonces, lo que hemos querido hacer es un abanico bastante amplio para poder llegar al máximo de compañeras. Uh-huh. Es decir,
perdonad, es que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Me podéis decir lo del día 22? Es el acto del quinto aniversario, ¿verdad?
No, sí, te tengo que corregir, porque el quinto aniversario de la... No, la asociación se creó el 1 de abril del 2007. Es Ajá. decir, que no sé los años ahora, siete...
Nueve años.
Llevamos 9 años en Ripollet. Uh-huh. Y el día 22 participamos en un proyecto solidario, me parece que se llama, perdonad porque la memoria, como ya hemos dicho.
¿El APLEC puede ser?
No, está organizado por el Instituto de CAMMAS, ¿vale? Sí. Que nos pidió que si queríamos colaborar como entidad a dar unas charlas a los alumnos de tercero, y tenemos que decir que fue una experiencia muy gratificante.
Uh-huh. Pues la verdad que
realmente no esperábamos esta respuesta de los chavales, el interés, cómo preguntaban. Y luego nosotros, como asociación, que de alguna manera estamos reivindicando que se nos vea, como se nos reconozca, ¿no? Claro. Que la enfermedad, aunque en el aspecto no sea visible, la enfermedad está ahí, aunque sea de origen desconocido, pero cada vez más nadie duda, sobre todo en el ámbito de la investigación, de que estas enfermedades son reales y existen. Uh-huh. Entonces, el poder hablar con chavales de 13 años o 14, no sé lo que tenían, que no están ya con un estereotipo ya esto, pues realmente como asociación ha sido muy gratificante.
Pues nada, pues muchas gracias Mariví y Fina, muchas gracias por explicarnos tantas cosas.
A ti, Jordi.
Aprovechamos para invitar a la gente al jueves que viene, el día 12 de mayo, en la celebración, conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia. Y dime, Mariví.
Sí, también aparte del teléfono, que las personas que nos puedan estar escuchando con esta enfermedad o con familiares o amigos cercanos, que nos encontrarán cada primer miércoles y tercer miércoles de cada mes en el Casal de Cultura, que es donde tenemos allí nuestra sede. Que bueno, nada más que pregunten allí a las chicas que hay en la recepción, les darán datos de nosotras.
En todo caso, quien quiera llamar pues a Fina, que puede llamar al 620-38-24-50 y vosotras pues las asesoraréis a esas personas, pues sí, y las invitaréis a formar parte de la
asociación. Allí estaremos para todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por
darnos esta oportunidad.
Muchas gracias. El 91.3 Info. I continuem amb altres informacions. L'Ajuntament de Ripollet tornarà a contractar persones en situació d'atur per a la propera cita electoral. El consistori cobrirà aquelles tasques del procés electoral del diumenge 26 de juny que no impliquin la presència de treballadors de l'administració pública. Les inscripcions al procés es poden fer fins a divendres vinent, 13 de maig, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Ens ho explica Ernest Prunera.
Els perfils que es busquen són, per un costat, el del personal per a tasques de brigada. Aquest requereix el graduat escolar o l'ESO, un curs de 20 hores de riscos laborals i el currículum del sol·licitant. D'altra banda, es busquen treballadors per tasques administratives. Per aquesta cal el títol de batxillerat, ser estudiant universitari o tenir llicenciatura o diplomatura universitària. També es requerirà el carnet de conduir i disponibilitat de vehicle per al dia de les eleccions, així com telèfon mòbil per facilitar el número a la delegació del govern.
La línia d'autobús 690, que fins ara unia Badalona, Santa Coloma i la Universitat Autònoma, ha ampliat el seu servei i ja passa també per Ripollet. La línia de bus compta amb tres recorreguts diaris de dilluns a divendres que passen per Ripollet. Els trajectes són un d'anada en direcció a la UAB i dos de tornada cap a Badalona.
Les seves parades es troben al carrer de València amb Rambla de Sant Jordi, Rambla de Sant Andreu amb Pau Casals i carrer de Sant Josep amb carrer de Pizarro. En la darrera reunió amb la Generalitat, el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez, conjuntament amb Autocars Font, va demanar al govern el pas d'aquesta línia d'autobús. D'aquesta manera, Ripollet està comunicat amb altres municipis amb els quals no existia fins ara cap tipus de connexió en transport públic.
I la Comissió de Festa Major ha obert el termini per a la sol·licitud del servei de barra durant la Festa Major d'enguany. S'adjudicaran tres barres a les quals poden optar les entitats esportives, juvenils i culturals. El període per presentar les sol·licituds finalitza el pròxim 10 de juny, a les 9 del vespre.
Les tres barres que s'adjudicaran seran la del concert del dissabte, 27 d'agost, la barra del concert de grups locals del 28 d'agost i la del Ball del Confeti, el dia 29. Les sol·licituds s'han de presentar al registre del Patronat de Cultura. Entre totes es realitzarà un sorteig públic el 14 de juny a les 8 del vespre al Centre Cultural.
El síndic de Greuges visitarà Ripollet ben aviat el dimarts 10 de maig i s'instal·larà durant tot el matí al Centre Cultural. Totes aquelles persones que vulguin presentar alguna queixa o consulta sobre l'administració pública s'hi poden acostar i presentar la seva reclamació.
Per demanar cita cal trucar prèviament al telèfon gratuït 900 124 124 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça síndic@síndic.cat. El síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desprotegides davant l'actuació de les administracions públiques per tal de millorar el seu funcionament.
La sala d'actes del Centre Cultural va acollir dilluns passat la conferència del cantautor i polític Lluís Llach, que hi va ser present com a diputat de la Junts pel Sí i també com a president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Llach va tractar els aspectes socials, polítics i econòmics de la independència de Catalunya.
Llach també va intentar convèncer els assistents que el conegut com a full de ruta cap a la independència continua el seu procés a bon ritme i va voler estendre el seu optimisme per tal de sumar més gent al procés d'independència, tot explicant que no es va contra Espanya.
Això és el que hem d'anar a dir en els barris i a la gent, que no anem contra Espanya, no anem contra els espanyols, anem contra un estat pervertit i fotut, que fa no sé quants decenis d'anys o centenars d'anys que està arrapat al poder i que fa de l'estat, o sigui, de l'aparell de l'estat, una mena de dictadura permanent fins i tot quan estem en democràcia. I els últims 40 anys en són l'administració. No? Això és el que hem d'anar a explicar, que podem oferir una altra manera de viure en una societat renovada, moderna, etc.
La sala d'actes del Centre Cultural es va omplir de gom a gom per escoltar la xerrada de Lluís Llach.
I el parc del riu Ripoll acollirà aquest diumenge 8 de maig la Festa en Verd, la primera fira de la vida sana a Ripollet. Es tracta d'una activitat emmarcada en el Ripollet Cultiva't, les jornades de foment de l'hort urbà. La Festa en Verd tindrà lloc de 10 del matí a 5 de la tarda.
L'acte inclourà activitats diverses, com ara exposicions de cultius, lectura de contes i tallers de pintures vegetals i de pa, entre altres. Després de la Festa en Verd, la propera activitat del Ripollet Cultiva't serà dimecres vinent, 11 de maig, al Centre Cultural. A 7:45 de la tarda, Gustavo Duc oferirà una xerrada sobre sobirania alimentària.
I un cop finalitzat el termini de presentació del concurs de cartells de la Festa Major 2016, la comissió ha seleccionat tres propostes per tal que el públic les pugui votar online. L'opció que més vots rebi serà la imatge oficial de la Festa Major d'enguany, que tindrà lloc els dies 26, 27, 28 i 29 d'agost.
La votació es podrà fer a través de la web municipal ripollet.cat fins al 13 de maig a les 7 de la tarda. Recordar també que la votació es pot fer presencialment mitjançant les butlletes que publiquen aquesta setmana el Butlletí de Ripollet i la Revista de Ripollet. S'habilitarà una urna al Centre Cultural durant tota la setmana vinent per depositar aquesta butlleta. El veredicte es farà públic el 17 de maig al Centre Cultural, on les obres candidates estan exposades al vestíbul. El premi està dotat en 600 euros.
Els esplais La Gresca i l'Estel inicien la setmana vinent el termini per inscriure's als seus casals d'estiu. Des de dilluns vinent, 9 de maig, fins al divendres 13 de maig, La Gresca realitzarà les inscripcions al casal de joves, de 5 a 8 de la tarda. Per la seva banda, l'Estel farà les inscripcions des del dimecres 11 de maig fins al divendres, dia 13, a la seva seu, a la Torre Can Mingran, al carrer de Tamarit número 80. Serà de 4 a 7 de la tarda.
Els casals d'estiu tindran lloc del 27 de juny fins al 29 de juliol. Enguany, l'Esplai La Gresca celebrarà el seu casal a les escoles Els Pinatons, Tatxer i Escorcell. Mentrestant, l'Esplai L'Estel utilitzarà les instal·lacions de l'escola Anselm Clavé. Precisament, que l'Estel faci el casal a les dependències d'una escola pública és una de les novetats d'enguany.
I dilluns vinent, també, 9 de maig, es donarà el tret de sortida del període de matriculació a l'Escola de Música Societat Coral al Vallès. Del dilluns 9 al dijous, dia 12 de maig, es podrà formalitzar la matriculació per al curs vinent a l'escola, al segon pis del centre Molí d'en Rata.
L'Escola de Música de la Societat Coral al Vallès ofereix una completa i variada formació musical, des de l'estimulació per als més petits, la sensibilització i la formació bàsica, fins a una formació més focalitzada en cada instrument. Per a més informació, es pot contactar amb l'escola a través del telèfon 673 412 144 o al mail escolascb@gmail.com. També es pot visitar el blog de l'entitat.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Durant el passat mes d'abril es va dur a terme la preinscripció dels infants a l'educació infantil, primària i secundària obligatòria. La matriculació no serà fins a principis de juny, però aquesta setmana s'estan fent públiques les llistes provisionals dels alumnes acceptats i, com cada any, són uns dies de nervis per a moltes famílies. Per donar-nos tots els detalls d'aquesta preinscripció amb dades exactes i fer-nos una valoració, tenim amb nosaltres el regidor d'Educació, Oriol Mor. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per començar i anar desgranant les diferents xifres, ens podríeu dir quants infants han demanat la preinscripció a infantil, és a dir, que s'incorporen per primera vegada a la formació reglada?
Doncs pel que fa a les línies de P3, doncs hi han inscrits ara mateix 452 alumnes, ja sigui el públic o la concertada, o sigui que estem parlant d'unes xifres al voltant de les de l'any passat.
Més o menys, no han crescut.
Ni ha crescut ni han baixat, o sigui que la xifra són dos o tres alumnes. Mm-hmm. Però també hem de comptar, doncs, que també d'aquests 452 poden haver més. Hi ha una cosa, són les preinscripcions, que són les reglamentades, però sabem que Ripollet és un poble amb molta matrícula viva, que sabem que haurem d'acollir molts alumnes més durant...
Clar,
durant
aquesta,
tot el curs.
Aquesta xifra pot ballar en alguns números. No sé si s'ha tancat alguna línia d'infantil. No?
Aquest any doncs, tenim la sort que, bueno, ja ho sabíem, no? Les xifres no es variaven gaires, sí que doncs, això, no hem de patir aquest any per cap tancament de línies, l'únic que sí, doncs, mirar de prevenir i de veure com... el futur d'aquí a doncs, dos anys vista, que sí que veiem que els números faran una baixada d'alumnat doncs, bastant significativa, doncs veure com podem previndre doncs, tota aquesta situació i que, doncs, igual que hem acceptat a l'alumnat amb ràtios molt altes, doncs també el podem acceptar amb ràtios més baixes.
Mm-hmm. Perquè la tendència és a la baixa, se suposa.
Sí, sí, mm-hmm. sí. I tot i estar pendents també d'un estudi de la Diputació de Barcelona des del setembre, però que ja estan acabant ara mateix, mm-hmm. doncs la previsió és aquesta, que d'aquí doncs, 2 anys comencin a baixar una miqueta doncs, les inscripcions a l'alumnat d'infantil. Però bueno, com ja dèiem, durant tot el curs, Ripollet està sent una mica l'excepció al Vallès perquè no deixem d'acollir a nous alumnes que venen durant tot el curs aquí a la vila. O sigui que també hem de... Són dos aspectes que hem de tenir molt en compte doncs, de cara als futurs anys, que no només és l'alumnat que està preinscrit i que està censat aquí a Ripollet i que pot optar doncs, a entrar a les escoles de Ripollet, sinó doncs, que també hem de jugar amb aquesta matrícula viva que aquest any doncs, sembla que supera doncs, el 100 d'alumnes que des de passada les preinscripcions de l'any passat fins ara doncs, hem hagut d'acollir doncs, a les nostres aules.
Suposo que també són xifres que poseu a sobre la taula quan parleu amb el Departament de la Generalitat. Suposo que són arguments a favor d'aquest manteniment de les línies. No?
Sí, de fet, ara aquest any no hi havia problemes, sabíem que no havíem de patir, però ara que ja ha passat aquest any i ha costat més fer el puzzle que l'any passat, o sigui, les xifres són iguals, però l'any passat el puzzle, o sigui, va sortir com aquell qui diu fetent, no? Per què? Perquè vam poder acollir doncs, gairebé totes les primeres opcions, es va fer un treball doncs, que per números, doncs, va sortir molt equitatiu. Aquest any costa més perquè hi ha escoles que tenen més demanda i altres doncs, que s'han quedat bueno, doncs, una mica sota les seves ràtios, però sabem que els omplirem perquè tenim la matrícula viva i són dues coses que hem de jugar i que estem treballant sobretot juntament amb Inspecció de Serveis Territorials que ja han tingut diverses reunions doncs, per veure com podem encarar aquesta, bueno, els propers anys que són una mica molt més difícils de poder contentar tothom perquè els números són els que són, els centres són els que són i...
El que sí que s'ha de tranquil·litzar, tots tenen plaça, com hem dit abans, no? I l'únic que això, sí. Que si hi ha més demanda en un centre, s'hauran d'esperar, bueno, ara són les dates del sorteig, d'acabar de mirar les...
Sí, aquest any doncs és això, l'any passat no vam haver de patir per algunes famílies, aquest any doncs sí, hi ha algunes famílies uh-huh. doncs, que no han tingut l'opció que elles volien, doncs, bueno... Hem de veure que garantim places, però a més els projectes de Ripollet són projectes de qualitat, o sigui que no hem de patir tampoc per si no l'han acceptat a la primera opció, sinó doncs, com també les preinscripcions, doncs, les famílies trien les diferents opcions, la segona serà la que intentarem mm-hmm. doncs, donar a aquelles famílies que la primera no han pogut.
I, doncs, si et sembla, també parlem dels nens que passen nens i nenes que passen a primària. No sé si tenim xifres i...
Bueno, són els mateixos que l'any passat, sí. O sigui que... Bueno, incorporant la matrícula...
Incorporant aquest centenar de nens,
sí,
no?
Que alguns sí que han passat a P5 i ara passaran a primer, i alguns, doncs, que s'incorporaran a primer, però són les mateixes xifres de l'any passat.
Mm-hmm. I llavors, doncs les xifres quan passen a secundària obligatòria, hi ha hagut algun tipus d'incidència, alguna
ara cosa? Ara mateix estem parlant de 434 alumnes que passaran de l'educació primària a la secundària i, bueno, teníem places per 450, o sigui que encara n'hi ha. Mm-hmm. Sí que és per reflexionar i és per fer-nos-ho mirar, i tot i que és la llibertat de les famílies i dels pares i de les mares amb les seves criatures qui decideixen on volen anar, però sí que doncs, també ens preocupa i ens fa reflexionar doncs, famílies que no han volgut continuar l'educació secundària que a Ripollet. Tot uh-huh. són opcions i tot és vàlid perquè cadascú doncs, aposta per l'educació dels seus fills i filles en el projecte educatiu que ells volen, però sí que és per reflexionar doncs, que gairebé una línia se'ns i gairebé 200 van perquè no continuen aquí estudiant. Mm-hmm. I això també doncs, a nosaltres ens fa reflexionar i perquè creiem que tenim bons projectes com perquè la gent doncs, vulgui quedar-s'hi a estudiar aquí a Ripollet.
Us heu reunit amb els directors dels instituts, potser per tractar d'aquest tema... no sé, o teniu previst?
Bueno, amb els directors anem quedant, sí que és un tema que ens preocupa i que veiem, però ara mateix doncs, el que ens interessa és treballar com encabir-los d'aquí a l'any que ve, el següent, i els anys doncs, que preveiem que tots aquests alumnat que s'ha assumit per part de les escoles durant aquests anys de primària, doncs ara passaran a la secundària i necessitem, doncs això, cobrir places, però cobrir-les amb la qualitat i les garanties de doncs, que ens fan anar més enllà que no només garantir aquestes places.
Mm-hmm. Doncs perfecte, també recordem que el termini de preinscripcions per a les escoles Bressol està obert aquestes setmanes, fins a divendres vinent 13 de maig. No sé si ens pot fer una perspectiva, una valoració, no sé si és un tema que teniu a sobre la taula o preferiu esperar a tenir xifres exactes.
Sí, ara mateix, bueno, estem esperant, sabem que les escoles Bressol també no és aquella obligatorietat de les famílies, uh-huh. i doncs els terminis són una mica molt més, molt més relatius.
No?
Són molt més relatius, és veritat que estan havent famílies, estan començant a inscriure a l'alumnat i res, i diem que, doncs, que ens faria molta il·lusió acollir a aquesta etapa, doncs perquè el projecte de les escoles Bressol Municipal està en un bon moment, un gran moment de maduresa, tant de professionals com de bueno, com de serveis i crec que bueno, aquest any serà un impàs per anar treballant. Aquest any ja amb les famílies i amb els centres hem estat treballant com volem que siguin els nostres serveis i ara doncs, ens falta doncs, posar-hi el camí doncs, per arribar a aquesta línia que estem intentant marcar per millorar el servei de les escoles Bressol, tot i que, ja ho he dit, és un equip de professionals que realment doncs, ens fa goig doncs, tenir aquestes escoles Bressol pel seu projecte i per, bueno, pel que diu de l'Ajuntament i la visió que té l'Ajuntament de Ripollet de veure l'escolarització de 0 a 3 anys.
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Oriol Mor, regidor d'Educació, per doncs, fer-nos aquesta valoració i ensenyar-nos les primeres xifres de preinscripció i res, doncs que vagi bé, que les famílies triïn, que tinguin sort i en tot cas ja anirem parlant i veient l'evolució.
I tant, i tant. I també recordar doncs, això que ara el juny també, doncs ara només queda una porta oberta que és l'Institut Lluís Companys a l'11 de maig. També doncs dir als habitants de Ripollet que mirin i sobretot els joves que mirin els graus doncs, que es fan tant a UCIT com a Lluís Companys que tenen temps encara per prescriure's
sí.
i sobretot doncs, la novetat del cicle formatiu d'integració social, el cicle formatiu de grau superior doncs, que aquest any ofereix el Lluís Companys i que hem de, doncs, de que la sortida també són els cicles professionals i doncs això, que tenen temps encara.
Sí, el 18 de maig és la preinscripció per batxillerat i cicles formatius.
Això mateix, i per l'escola d'adults doncs també, que és una miqueta més tard, al juny es poden matricular, però la informació que comenci a córrer que ens hem de posar les piles.
És perfecte, ho anirem recordant. Moltíssimes
vale.
gràcies, senyor.
I tot està a la web, eh? Moltes gràcies.
A vostè.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Doncs sembla que tenim al telèfon el Toni Miralles, que està al costat de l'alcalde José María Osuna durant la concentració davant de la delegació del govern. Bona tarda, Toni.
Bona tarda, novament, des del carrer Mallorca, on està situada la delegació del govern central a Barcelona. Com hem explicat a l'anterior connexió, ha hagut una important concentració d'alcaldes i alcaldesses davant d'aquesta delegació. El motiu d'aquesta doncs, presència avui és per mostrar la protesta d'un gran nombre de municipis de Catalunya que estan disconformes amb el que és aquest recurs que s'ha presentat de la llei catalana que protegeix l'habitatge i també de la pobresa energètica. Doncs ha hagut una important representació, no només estava Ripollet, sinó molts ajuntaments del voltant, teníem Cerdanyola, doncs teníem Badalona, Santa Coloma, Premià, Hospitalet, un nombre molt important d'ajuntaments. El nostre alcalde ha pogut conversar amb alguns d'aquests alcaldes i també doncs, hi ha ara mateix una representació de tots ells dins de la delegació presentant aquest escrit de protesta per deixar constància doncs, perquè arribi doncs, el govern a aquesta desconformitat dels municipis. Us passo amb l'alcalde Osuna perquè us digui doncs, el per què som aquí. Alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Ens pot fer una valoració, senyor alcalde, de com ha anat la protesta?
Sí, doncs ha estat aquí una concentració en forma de protesta de diversos alcaldes i alcaldesses de diversa sensibilitat política per protestar doncs, davant aquesta impugnació que va fer el govern en funcions del Partit Popular de la llei 24 de 2015 contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica, i estem aquí. Ha entrat una representació també diversa dels alcaldes i alcaldesses de tot el país amb unes instàncies que també com a Ajuntament de Ripollet hem omplert i allà doncs, hem expressat el nostre rebuig doncs, a la derogació de part o a la no aplicació de part d'aquesta llei 24-2015 i que tan útil ens estava sent als ajuntaments del país, però no només als ajuntaments del país, sinó principalment a les persones que pitjor ho estan passant en temes d'habitatge, en temes de pobresa energètica en tots els nostres municipis.
Hi ha prevista alguna acció conjunta entre els ajuntaments si aquesta suspensió continua doncs, en el futur? Hi ha prevista alguna altra acció?
Encara no hi ha concretada cap altra acció que ara mateix us puguem avançar, però sí que arrel d'aquesta primera trobada de molts alcaldes i alcaldesses significatius i representatius de tot el país, doncs iniciarem un contacte i diàleg entre tots aquests ajuntaments per veure com continuem endavant doncs, aquesta protesta, aquesta denúncia contra el que s'ha fet contra aquesta llei 24-2015, però el que també tenim en tot cas clar, i tots els ajuntaments en això hi coincidim, és que seguirem aplicant la llei 24-2015 perquè no per cap caprici, sinó per una qüestió de justícia social i de necessitat dels nostres pobles, dels nostres habitants, de la gent que pitjor ho està passant, i per això mateix, per responsabilitat, nosaltres seguirem aplicant aquestes mesures de la llei 24-2015, però també esperem, i així hi va un acord en la reunió que l'altre dia va haver al Palau de la Generalitat convocada pel president Puigdemont, que de forma urgent doncs, també des del Parlament de Catalunya es torni a elaborar una llei que faciliti doncs aquests tràmits de l'habitatge i de la pobresa energètica, perquè així va ser un compromís que es va arribar en aquella trobada, i a partir d'aquí doncs esperem que més enllà de les bones intencions i bona voluntat de tots els ajuntaments i també de la Generalitat de Catalunya, doncs arribem i tot aquest esforç doncs, també es materialitzi en propostes concretes, que és el que ens demanda tota la població i sobretot les entitats i plataformes que van ser elles les que van aconseguir aquesta tan preuada llei 24-2015.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor alcalde, per la seva valoració i per les seves paraules, per atendre'ns a l'info de Ripollet Ràdio, i en tot cas farem seguiment de com es desenvolupa aquest tema.
Us anirem informant. Un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda. Que vagi bé.
Bona tarda. ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Jordi.
La Milla Urbana celebra la seva 20a edició.
Sí, demà dissabte 7 de maig se celebra la 20a edició de la Milla Urbana Ripollet Memorial Juan Suárez. La cursa organitzada per Ripollet Unió Atlètica, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet i la Diputació de Barcelona, es recupera després de la polèmica suspensió de l'any passat per la retirada de l'entitat com a protesta per la remodelació de la pista d'atletisme impulsada per l'anterior equip de govern. La presidenta del RUAR, Núria Puig, explicava aquest passat dilluns en el programa Infosport com està actualment aquesta situació entre l'actual equip de govern i l'entitat.
Sí, exacte. L'any passat no la van fer per, com una moda de protesta pel canvi que ens havien fet a la pista. Seguim una mica amb aquesta lluita de voler recuperar o de que ens facin unes instal·lacions millors. Però bueno, les relacions ara tant amb el patronat com amb el regidor d'esport són bones. Hi ha la predisposició que ja va haver-hi de seguida amb el canvi de govern. I també per nosaltres, doncs clar, poder recuperar la milla, una cosa que és una tradició dintre del club, doncs es fa molta, molta il·lusió que es torni a celebrar.
La jornada començarà a les 6 de la tarda a la Rambla de Sant Jordi, just davant del Centre Cultural. La Milla Popular prendrà la sortida a un quart de vuit. Per més informació sobre la prova, es poden consultar les pàgines web del RUA i del Patronat Municipal d'Esports.
I passem als partits previstos pel cap de setmana.
Doncs sí, comencem amb el Ripollet, que jugarà diumenge a les 12 en el Municipal, a qui rebrà el novè classificat, el Bellavista. Diumenge a les 12 també hi haurà dos partits més, el Pajaril, que jugarà al camp del Montcada, i l'Escuela, que ho farà al camp del Juan 23. I a un quart d'una, el Camp Mas jugarà al camp del Sant Manat. Quan al futbol sala, el Ripollet masculí jugarà demà a dos quarts de set a casa contra el Bellesport, i el femení ho farà diumenge a les 4 a les pistes de les Plugues. Del bàsquet, destaquem el Ripollet masculí, que jugarà demà a un quart de sis a les pistes de l'Esfèric Terrassa, i tot i que el sènior femení acabés la lliga fa unes setmanes, diumenge jugaran a Canovelles al Campionat de Barcelona, on participen els primers equips de tots els grups de tercera catalana de Barcelona. El Club Bàsquet Ripollet fa una crida per omplir les grades. Acabem amb el tenis taula. Des de dimecres i fins diumenge s'està celebrant al Palau d'Esports i de Congressos de Platja d'Aro l'Open Internacional per Joves, amb un total de 28 països i 221 jugadors. Entre ells hi ha 6 jugadors del Club Tenis Taula Ripollet. Jordi, dilluns tota la informació esportiva local a Infosport, com sempre, a partir de les 7.
Doncs estarem atents. Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana. Fins al divendres.
Gràcies a tu. Fins divendres.
Esteu escoltant Info.
Dissabte passat, 30 d'abril, es va posar el punt i final al Photoshopping, una iniciativa de la Unió de Botiguers de Ripollet i Acció Fotogràfica, que va acostar als fotògrafs d'aquesta darrera entitat als establiments comercials del municipi. Es tracta d'una iniciativa que ha tingut un èxit rotund, segons els seus organitzadors, els quals els tenim avui aquí, als estudis de Ripollet Ràdio, i són Sergi Samper, president de la Unió de Botiguers. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
I en Joan Serrano, president d'Acció Fotogràfica. Bona tarda.
Bona tarda.
Podem dir això, no?, que ha estat un èxit rotund, o ha estat un bon èxit, sí, per ser una primera edició.
És hem tingut una bona, molt bona acollida, tant per Acció Fotogràfica com pels nostres comerços. O sigui, el que volíem, apropar la gent als comerços, i per la part d'ells fer una exposició del seu art, que està moltes vegades ocult, o sigui, no ho veu molta gent. Per les dues parts crec que estem supercontents, i la valoració general ha estat molt positiva, i bueno, la gent que ha participat contenta i amb previsions de que això vagi a més en un futur.
Joan, des sí. d'Acció Fotogràfica, els fotògrafs suposo que han valorat molt positivament que es puguin fer veure les seves imatges, no?
Bueno, jo diria més, vull dir, posaria, diguem, una valoració amb unes tres pautes, diguem, que potser seria la primera, potser que ja fa temps es van posar a treballar conjuntament amb la Unió de Botiguers. Com a entitat de fotografia, per nosaltres és un orgull i és un plaer molt gran compartir experiències i compartir un projecte amb una entitat tan significativa al poble com és la Unió de Botiguers, i tan gran com és la Unió de Botiguers, que plega tot el comerç més important del poble. Per nosaltres això és un orgull màxim. Ens hem reunit moltíssimes vegades i hem arribat a un bon port. Aquí està el resultat, no dic èxit, però el resultat que a tothom li ha agradat. I per la nostra part, com a entitat de fotografia, pues, què millor posar en escena de que els nostres socis han pogut gaudir i la nostra entitat li s'ha pogut donar l'eina que tant necessiten ells, que és l'exposició fotogràfica. Un cop fa fotos, jo ho he repetit moltes vegades amb les inauguracions del Photoshopping i tot aquest mes estan repetint una miqueta aquest lema, de que un fotògraf, de veritat, el que més li enriqueix, el que més li fa goig, és que la seva obra, la seva fotografia, se pugui veure a vistes de tothom. Com dignament es pot fer amb una cosa física, a la paret, com Déu mana, i això ho hem assolit, ho hem aconseguit, gràcies, lògicament, als comerços de la Unió Botiguers, que ens han obert les portes perquè això sigui una realitat, i aquest camp conjuntament d'aquestes gran entitat com és la Unió Botiguers, doncs, hem jugat de valent, hem apostat de valent, des que van començar les primeres reunions fins al dia d'avui, pues, ho hem aconseguit, de veritat, Sergi, ho hem aconseguit, tant de bo perduri, tingui continuïtat, això és el que desitgem tots.
Un dels punts potser més destacats són aquestes petites presentacions que han permès que molta gent conegués establiments, tendes de Ripollet que potser no havia trepitjat en la vida, i per altra banda doncs, ajudava també el fotògraf a fer-se veure, que poguessin parlar amb ell.
Sí, perquè, a veure, tot és una iniciativa que també, lògicament, quan hem posat en pràctica aquest projecte, doncs ens hem fixat amb grans festivals fotogràfics d'arreu del món per agafar essències d'ells, com és el festival del Visa Off de Perpinyà, i això del vernissatge o del pica-pica o aquesta presentació que té el fotògraf davant del públic, això és molt, 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 molt maco, i també és una mica, és un dia que també el botiguer també té un rol especial o té una posta en escena especial, vull dir que ha sigut un tàndem molt equilibrat i molt, molt maco, i això ha donat un so i un to que nosaltres volíem i ho hem aconseguit.
Més proper, possiblement, no? De que la gent es pogués acostar, el fotògraf parlar, la gent parlar amb el botiguer,
que
no?
Donar, no? I bueno, doncs, nosaltres, com ho vaig dir quan estava el senyor alcalde, vam fer la presentació el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, doncs, com a entitat fotogràfica i com a Unió de Botiguers també, doncs, a veure, gràcies al comerç nosaltres hem pogut exposar, i gràcies a la fotografia el comerç també ha pogut tindre més ventes. Vull dir que ha sigut aquello
una bona relació. Per nosaltres, el tema de que Acció Fotogràfica, que és una entitat que té moltes coses importants a exposar, hagi pogut exposar, per nosaltres és un orgull, i sobretot també que com a persones, o sigui, la manera de col·laborar i la forma de fer les coses ha sigut, per nosaltres, per tornar-ho a repetir, perquè no sols són artistes, sinó que a més són unes persones que ens han omplert a l'hora de fer la feina i tot, han col·laborat en tot moment. Super agraïts amb tots.
Jo voldria afegir ja per acabar, no? Si em permeteu, pues agrair sincerament a totes les parts que ens han envoltat, totes les parts que ens han ajudat, i hem creat una comissió de treball. Vull dir, també tinc que nombrar aquí, no està aquí amb nosaltres avui, però està Eva Díaz, i també està Ingrid Vergara. Són dos grans puntals que ens han apoyat, i sobretot l'Eva ha sigut una miqueta
la impulsora
d'aquest projecte, i que des d'aquí doncs, volem donar-hi les gràcies, agraïments, però també a molta gent que també, doncs, lògicament, ens ha ajudat a que això funcioni i a que això sigui un èxit, perquè sense tot un conjunt de gent això no és possible.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Serrano, a Sergi Samper, moltes gràcies a tots dos, i ens veiem l'any vinent a la segona Photoshopping.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Bona tarda.
I amb tots vostès, doncs, arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Remei Herrera, Toni Miralles, Ernest Prunera, Marc Mata, i qui us parla, Jordi Sugranyes. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia, o per la web, a través de ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.